Una xaquetessa. Fins aquí, els esports.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. Les xarxes socials són un espai d'entreteniment, però també hi ha qui en fa un ús més fosc. Les xarxes de tracte de persones usen Instagram, TikTok i fins i tot aplicacions de cites per captar dones en situació vulnerable, sovint amb promeses de feina, suport econòmic o relacions afectives, però acaben en explotació sexual. Una nova realitat que no reconeix la legislació actual, centrada encara en el model clàssic, el que coneixem, les dones vengudes des de l'estranger. L'Ajuntament de Palma presenta demà dilluns l'informe d'identificació de casos que posa en relleu un sistema que continua explotant vides amb total impunitat. Tot d'una, vos en donem més detalls abans repassam els titulars d'avui, diumenge 21 de setembre, en què acomiadam l'estiu. Investiguen la denúncia d'agressió sexual de dues dones menors d'edat que viatjaven a bord d'una embarcació irregular interceptada divendres a alta mar i traslladada a Eivissa. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Una informació que avança a Periódico d'Eivissa i que ha confirmat la Policia Nacional. Les joves van ser ateses a l'Hospital de Can Misses i es va activar el protocol per casos de violència sexual.
Un accident de trànsit deixa 6 ferits en xocar contra un arbre a la carretera de Gènova en direcció Calamajor.
Els sanitaris han atès els ferits per policontusió i han estat traslladats a diversos hospitals. Un dels ferits està greu. El conductor ha donat positiu en alcohol i drogues.
El sector de l'oci d'Eivissa reclama al govern una moratòria per aturar el creixement d'empreses.
Argumenta que l'illa no pot créixer més per evitar el col·lapse dels recursos. En canvi, la patronal empresarial CAEP diu que suposaria un atac a la llibertat personal en la restauració.
I els esports, el Mallorca cerca avui la primera victòria de la temporada davant l'Atlètic de Madrid. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Bon dia. El Mallorca arriba amb urgències després d'un inici de Lliga molt fluix. Només ha sumat un punt en les quatre primeres jornades. Pel partit d'avui, Arrasate afronta aquest duel en diverses baixes. Javi Llebrés es queda fora per lesió, mentre que Dani Rodríguez no entra a la convocatòria per decisió tècnica. No us perdeu el partit en directe d'aquí a no res, a les 2:30 del migdia, aquí a IB3 Ràdio. La segona federació, l'Andratx ha perdut davant l'Alcoià per 1-0, el Poblenç ha empatat a 0 contra l'Olot i el CD Eivissa Illes Pitiuses ha empatat a 1 contra el Porreres. I estem molt pendents del que està passant a Tòquio en el Mundial. Avui ha d'arribar una cita històrica per l'atletisme balear i la mallorquina Esperança Cladera, amb l'equip espanyol de relleu 4% femení, ha de disputar la final del Mundial de Tòquio. Anem a veure si finalment es disputarà aquesta gran final, perquè està plovent moltíssim a Tòquio i s'està a l'espera de que amaini un poc el temporal perquè comenci la prova. La prova que havia de començar a les 2 del migdia encara no ho ha fet i veurem si es podrà disputar.
Plou molt a Tòquio, aquí a les Balears de moment no, però a darrera hora del dia s'espera un canvi de temps. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Darrer diumenge de l'estiu marcat per la variabilitat. Avui matí amb la presència d'alguns intervals de núvols baixos i ara mateix amb més núvols avançant des de ponent cap a llevant i que són la part capdavantera d'un canvi de temps que arribarà durant les pròximes hores. Aquests núvols podrien arribar a deixar qualque precipitació, en general de caràcter feble, primerament a Eivissa i Formentera, i avui era baixa també a punts de Mallorca, però serà durant la nit quan s'activin les precipitacions més intenses. Ruixats que podrien venir acompanyats de tempesta i de forts cot de vent superant els 70 a 90 km per hora. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc a tot arreu aquesta matinada i l'avís taronja a punt de la Serra Tramuntana, nord de Mallorca i Menorca, per pluges que podrien superar els 40 litres per metre quadrat. Quant a les temperatures, avui encara mantenim els termòmetres elevats, valors per damunt dels 30 graus en alguns indrets, sobretot a punts de l'interior nord de cada una de les illes, però atenció perquè demà també davallen de forma clara les temperatures, valors que podrien quedar fins i tot per davall dels 25 graus a punts del nord de l'arxipèlag. Atenció, perquè també tindrem mala mà per començar la setmana.
Són les 2:04. Margalida Cifres, el control tècnic, comença. Una de cada tres dones ateses en contextos de prostitució a Palma presenta indicis clars de tracte o explotació sexual. Són prop de 450 víctimes identificades l'any passat, d'un total de 1.542 ateses per la xarxa d'atenció directa. Aquestes dades formen part de l'informe d'identificació de casos elaborat per l'Ajuntament de Palma, que es farà públic demà dilluns en roda de premsa amb motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Drogues.
La trata amb finalitats d'explotació sexual és un dels motors principals del sistema prostitucional. Moltes dones no accedeixen a la prostitució de forma lliure ni autònoma, sinó que són conduïdes a elles per mitjà d'engany, la dependència econòmica, la violència o la manca d'alternatives. Una de les grans dificultats actuals és que la prostitució ja no es concentra en espais visibles com el carrer o els clubs, sinó que s'ha desplaçat majoritàriament a pisos, xalets i entorns privats fora de la vista pública. Ho explica Valentina Milano, doctora en dret internacional i presidenta d'UNICEF a Balears.
En los últimos años ha aumentado la prostitución en locales cerrados. En Palma, el último informe ha sacado que el 56% de las víctimas identificadas pues, estaban en pisos, explotadas en pisos y casas. Y también hay una parte importante que se desplaza a pisos a demanda. Está relacionada con tanto con demanda local como con turismo.
El model de trata ha evolucionat profundament en els darrers anys. En el model clàssic es definia la víctima segons si havia estat enganada, amenaçada o extorsionada en el seu país d'origen i traslladada sota coacció. Avui, però, les xarxes ja no necessiten captar dones a l'estranger. Moltes arriben per altres vies i són introduïdes en circuits d'explotació. Una vegada ja són aquí, s'aprofiten de la seva situació administrativa irregular, de la manca de recursos i també de la solitud. El control no sempre és físic, pot ser econòmic, emocional o estructural, tal i com explica Jaume Perelló, educador Casal Petit.
El tema prostitucional ja no necessita enganar, amenaçar o extorsionar ningú. La condició de migrant i les situacions en els països de sortida, Colòmbia, Brasil, Nigèria, estan tan malament les condicions que les dones ja migren per elles mateixes moltes vegades i arriben aquí i se troben desemparades, no tenen cap tipus de possibilitat i acaben acudint a la prostitució com a mode de supervivència. I és allà on el sistema prostitucional l'únic que fa és esperar i no activar cap dels tres elements que te deia abans.
A més, una de les tendències més preocupants, explica Milano, és l'augment de la captació de dones i menors a través d'internet i les xarxes socials. Canals com Instagram, TikTok o plataformes de cites serveixen per establir contacte amb dones en situació vulnerable, sovint amb promeses de feina, suport econòmic o relacions afectives. Aquest fet complica enormement la tasca de les entitats socials i dels serveis públics, ja que fa més difícil la detecció de situacions de trata o explotació i redueix dràsticament les oportunitats de contacte amb les víctimes.
Tots els informes, també en els europeus, diuen que els menors estan captant en línia i que el 80% de los menores son nacionales y explotados en el mismo país de su nacionalidad. Y entonces esto tiene un impacto devastador en el sentido que es mucho más difícil llegar a ellas y protegerlas y atenderlas.
El fet que la legislació no s'hagi adaptat a les noves formes de tracte i explotació sexual deixa centenars de dones fora del sistema de protecció.
Les normatives actuals no les reconeixen com a tracte i les víctimes no poden accedir als drets que els pertoquen, suport jurídic, allotjament, permisos i alternatives real per sortir d'aquesta forma de violència. És una desprotecció institucional que perpetua l'explotació i el silenci, com explica Judit Casas, treballadora social i coordinadora de projectes a Metges del Món.
Aquest canvi que hem comentat de que ara és una altra forma de tracte, el que fa és que impossibilita a les forces i cossos de seguretat de l'Estat fer aquest anàlisi i aquesta investigació de com són captades i com arriben al nostre país. Pues, a lo millor abans n'hi havia agències de viatges que venien des d'allà tot pactat, tenien un nom de telèfon, un número, tenien més dades. Les dones es queden més al marge del sistema, primer, perquè elles no es reconeixen, segon, perquè no n'hi ha una llei que les empari ni ho tingui en compte i perquè les forces i cossos de seguretat de l'Estat no poden fer aquesta investigació.
Aquest 23 de setembre, Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la Trata de Dones, és més necessari que mai posar el focus en una realitat que sovint es manté invisible i silenciada. Les dades de Palma evidencien que la trata no és un fenomen llunyà, sinó una forma de violència estructural que afecta centenars de dones al nostre entorn més immediat.
I en aquest marc, avui s'estrena a IB3 Televisió el documental Nude, un projecte híbrid que combina audiovisual i ràdio per aprofundir en les implicacions psicològiques, socials i ètiques del consum de pornografia.
No me gusta decir que seré siempre un adicto a la pornografía, pero lo que sí entiendo es que hay unos patrones que yo sé que...
El projecte, ideat i dirigit per la periodista i membre d'aquest equip, Victòria Morell, reuneix veus expertes de referència estatal i internacional, també testimonis personals, com aquest que sentíem, un jove que va ser addicte al porno. Són relats que mostren fins a quin punt la pornografia s'ha convertit en la primera escola sexual dels més joves, els adolescents. El podcast inclou 6 capítols de 45 minuts, que s'estrenarà dimarts que ve, però com a primer plat, avui vespre a les 11:20, IB3 Televisió emetrà el documental Nude, punt de partida d'aquest projecte híbrid.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 10 minuts, obrim la plana de successos. Dues dones menors d'edat que viatjaven a bord d'una embarcació irregular han denunciat haver estat agredides sexualment durant el trajecte. La barca en qüestió va ser interceptada divendres en alta mar i traslladada a Eivissa.
Tal com avançava Periódico d'Eivissa, ja ha confirmat la Policia Nacional en tocar terra. Les dues joves van ser traslladades a l'Hospital de Can Misses, on van ser ateses i es va activar el corresponent protocol per casos de violència sexual. De moment, la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
I 6 homes d'entre 23 i 37 anys han estat ferits aquest matí després d'un accident de trànsit. El vehicle en què viatjava ha xocat contra un arbre a la carretera de Gènova en direcció Cala Major. Segons la policia local de Palma, que se'n fa càrrec, el conductor ha d'anar positiu en alcohol i drogues. L'excés de velocitat podria estar al darrere també d'aquest sinistre.
Ha passat poc abans de les 9 del matí. L'alerta s'ha rebut a través del sistema d'emergències del vehicle. Els sanitaris han atès els ferits per policontusions de diversa consideració i en ser estabilitzats els han traslladat a diversos hospitals. En el dispositiu han intervingut 4 ambulàncies de suport vital avançat, a més de recursos de Quirón Juaneda i un vehicle logístic.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El sector de l'oci d'Eivissa reclama al govern una moratòria per aturar el creixement d'empreses a l'illa. La patronal empresarial CAEP diu que suposaria un atac, però, a la llibertat personal en la restauració. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
L'associació Ocio d'Eivissa planteja una moratòria per aturar el creixement empresarial d'Eivissa. Assegura que l'illa no pot créixer més. Ho explica el seu gerent, José Luis Benítez.
Hay mucha oferta. Llevamos muchos años reclamando que había que haber hecho una moratoria y parar con tanta empresa nueva. Las moratorias no son malas. Prohibir es muy fácil, pero hacer moratorias para que en determinados momentos no crezcamos más, eso es ideal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir creciendo? Somos un territorio muy limitado y tenemos una escasez de agua tremenda y ese va a ser, a partir de ahora, nuestro gran problema.
Per la seva banda, la CAEP assegura que pel sector de la restauració això seria improcedent i que l'únic àmbit on funciona i ja s'aplica és davant la prohibició de creixement de places turístiques. Parla el delegat de l'entitat Eivissa, José Antonio Rosselló.
El resto de la economía, por ejemplo, restauración, una moratoria de por sí sería muy complicada de implementar. Primero porque es un sector que es muy diverso. Por otro lado, la restauración tiene un carácter bastante vocacional en general. Entonces, implementar una moratoria supondría atentar bastante a la libertad personal.
Cuanto al turismo familiar, Ocio de Eivissa diu que no interesa.
La panacea no es el turismo familiar como se creen algunos, ¿no? Porque son a nivel mundial las familias las que están sufriendo más que otra gente, ¿no? El turismo familiar lo que busca es el todo incluido y el todo incluido al final lo que hace es que la oferta complementaria no trabaja.
A més, la CAEP assegura que ha aparegut un nou fenomen que fa la competència als restaurants, que és el menjar preparat que ofereixen als supermercats.
Precisament a Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha multat amb més de 200.000 euros el canvi d'ús no autoritzat d'un habitatge residencial a turístic, segons ha informat el consistori en un comunicat.
L'anunci de l'habitatge situat al carrer Santa Maria del nucli urbà es va detectar a través de plataformes digitals durant l'estiu de 2024. Segons l'expedient, també oferia serveis propis de l'activitat turística. La resolució inclou la suspensió cautelar de l'activitat i la notificació a les persones responsables, una actuació que forma part del Pla Santa Eulàlia Crea Futur, en la qual l'Ajuntament busca combatre l'intrusisme en el lloguer turístic il·legal i afavorir així l'ús d'habitatges per a residents durant tot l'any.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Formentera treballa la rehabilitació de punts clau del patrimoni de l'illa com Cases Ferreres, una casa tradicional ubicada a la Mola, i la Casa del Telègraf, en ple Parc Natural de Ses Salines i considerada bé d'interès cultural. En té els detalls Regina Mayans.
A la finca de Cases Ferreres s'hi construirà una casa d'eines amb vestidor i banys públics per dotar la zona d'infraestructures adequades. Òscar Portas és el president del Consell de Formentera.
Esperem que sigui una realitat ja que les obres puguen començar abans d'acabar aquest any i que sigui una realitat abans de l'estiu del 26.
Es preveu també la restauració de la casa amb el reforç i consolidació dels murs, la recuperació dels forjats i la restitució de la coberta amb materials similars als originals. S'inclourà més la instal·lació elèctrica i d'aigua potable. Aquestes obres es troben pendents de licitació. Els dos projectes a executar a Cases Ferreres estan pressupostats en poc més de 500.000 d'euros i són finançats pels fons Next Generation. Enguany també començaran les obres de recuperació de la Casa del Telègraf, que actualment té la catalogació de Vic.
Està en molt mal estat, on vist per xarxes socials, qualsevol que vagi a passejar pel camí de Seguia, que se'n vagi de la Sabina cap a l'Escall d'en Borràs, cap a Illetes, podrà veure en quin estat es troba. Crec que podem dir que per l'estiu que ve, abans d'estiu que ve, allò ja estarà recuperat.
El pressupost en aquest cas és de gairebé 100.000 euros.
I el bot Fornells 1 és un símbol per aquest poble pescador de Menorca. Durant molts anys va ser el vaixell de salvament del port i des del febrer l'Ajuntament d'Es Mercadal organitza sortides obertes al públic amb aquesta embarcació. Hi ha estat Ramiro López.
El bot Fornells 1 va ser construït el 1923 a la drassana de Miguel Coberto de Barcelona. Arribar 7 anys després, aquest poble de pescadors, inicialment amb el nom de Conde de Guadalhorce, i durant molts anys va ser el vaixell de salvament del port. Escoltem a Diego Huguet, mestre d'aixa i patró del vaixell.
No portava motor, només anaven al rem i sortien per voluntaris per poder anar a fer rescats quan hi havia un naufragi o quan hi havia un problema enmig de la mà.
Va acabar aquesta activitat l'any 1971 i el va adquirir a la dècada dels 80 una empresa de submarinisme. El 1995, l'Ajuntament d'Es Mercadal el va tornar a comprar i fa 2 anys, coincidint amb el seu centenari, el va decidir restaurar. Des d'aleshores s'utilitza en diferents actes. Escoltem a Carlos Roger, que és president de la Junta Local de Fornells.
Emprem els bots salvavides per diferents activitats emblemàtiques de Fornells, com la Verge del Carme, també els Reis Mags arriben a Fornells amb els bots salvavides.
També des del febrer, cada primer diumenge del mes, es fan sortides gratuïtes per explicar la història del vaixell i conèixer Fornells des de la mà.
Pràcticament 3 setmanes vam omplir ja per tot el primer, el segon i tercer trimestre i, per tant, ara haurem de tornar a obrir una altra convocatòria.
Un vaixell que durant molts anys va salvar vides i que ara gaudeix d'un retir daurat.
Dues i 18 minuts, repassam ara més notícies nacionals i internacionals en format breu. Fora de les illes evoluciona favorablement l'incendi intencionat de Pandilla a León, de nivell 2, i que va obligar a desallotjar una vintena de veïnats. D'altra banda, s'ha donat per controlat el de Lanceros, a Zamora, que va obligar a mobilitzar 500 de mitjans aquest dissabte.
A Galícia Orense s'ha extingit un dels darrers focs, el d'Obolo, que ha cremat 273 hectàrees, mentre un altre que n'ha cremat 2.000 a Pantón Pombeiro, Lugo, continua actiu. Ho afecta els cànons del Sil a la Ribera Sacra i amenaça zones habitades.
I el govern espanyol destinarà 4.900.000 euros per finançar la indústria audiovisual a Espanya.
Ho ha anunciat el ministre per la transformació digital, Òscar López, que ha dit que aprofitarà la seva presència al Festival de Cinema de Sant Sebastián per fer l'anunci.
I en internacional, el Regne Unit i Portugal anunciaran avui hora baixa que reconeixen Palestina com a estat. Ho faran a les portes de la celebració aquesta setmana de l'Assemblea General de Nacions Unides.
What do we say to the children of a future Palestinian state? Do we say we have to wait for the perfect conditions?
Cas del Quedaim als infants sobre el reconeixement d'un futur estat palestí, reflexiona el viceprimer ministre del Regne Unit, David Lamin, a qui sentim en una entrevista a la BBC, i es pregunta si se'ls ha de dir que s'ha d'esperar que es donin les condicions adequades mentre Israel exposa els seus plans d'expansió a Cisjordània i no avança cap un alto el foc.
S'espera que també França, Canadà i Austràlia s'afegeixin les properes setmanes al conjunt de països que aboguen per la solució d'estat com a solució a l'eterna crisi a l'Orient Mitjà. Espanya ja ho veu l'any passat. Actualment hi ha 150 dels 193 països membres de l'Assemblea General de les Nacions Unides que donen suport al reconeixement de l'estat palestí.
L'anunci es farà públic mentre Israel manté la seva ofensiva terrestre i aèria sobre la ciutat de Gaza i la població gaziana continua fugint cap al sud. Tot just en el dissabte d'ahir han mort al foc israelí 75 persones, prop de 900.000 segueixen sotmeses a l'ofensiva terrestre de l'exèrcit d'Israel. How can you stay on the floor? How can you stay on the floor? I won't repeat anymore. I won't repeat anymore. The world is tumbling. Obrim la crònica cultural amb els veïnats de Sineu, que han gaudit d'una interessant oferta cultural del Festival Ciclop aquest cap de setmana, una cita que ha clos avui amb les darreres dues actuacions.
La mostra ofereix una programació plena de teatre visual, dansa i circ, i enguany commemora una dècada de vida tornant a les arrels, posant en valor el teatre local amb la majoria de companyies illenques. Els assistents han pogut gaudir d'obres com La nit canalla, Caminar o Sky is Full, que conviden a la reflexió i a la sàtira sobre el món que ens envolta. Vial Jordà és el director del Festival Ciclop.
Vàrem començar i per res pensàvem en el futur. No, senzillament nosaltres vàrem començar un camí. I és vera que darrerament sí que ja veiem que la desena edició arribava i era com molt xula.
Un altre espectacle del festival ha estat el darrer treball d'Hermanas Pico Hueso, Sky is Full, amb la seva reflexió sobre la deriva que ens ha duit fins aquí, un crit al cel desesperat que reivindica el misteri com a font de curiositat i la curiositat com a única manera de recuperar la diversió. Un espectacle immersiu on el públic es podia moure lliurement durant tota la peça.
És una mirada molt subjectiva d'un cel que no és un bon cel.
Nosaltres vàrem néixer com a companyia en aquest festival en el 2016 amb una peça que se deia Celler de pell i que era en un soterrani. I bé, acabam com en el cel, que deim nosaltres, a la sala del cine, per tant és molt significatiu i molt important.
I Bunyola ha viscut avui una jornada molt especial amb el 57è homenatge a la vellesa, una cita imprescindible de les festes de Sant Mateu.
La trobada ha servit per reconèixer la gent gran i tot allò que han aportat al llarg de la seva vida al poble. A la processó que ha sortit de l'Ajuntament en direcció a l'església han desfilat el padrí i matrimonis majors dins cotxes d'època. Pel camí també s'ha afegit la padrina major, que enguany ha fet 99 anys. Escoltam a Miquel Morró, padrí major de Bunyola, i a Maria Ignàcia Colom.
Sí. Molta feina, però sempre en el camp. Oh? Sempre està aires bons i francs.
Això és la vida. I feina. Mon pare, feina. A cuir, es ten de cuir. I de cuir. Eren com els altres. Aquí de munt no ho hagués somiat mai.
Dues i 23 minuts, una pausa per la publicitat. A continuació, els esports, en Joan Gabriel Bausà.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Informatiu migdia. Esports. Juan Gabriel Bausà.
Informació esportiva i Vetres Ràdio. El Mallorca cerca avui la primera victòria de la temporada davant l'Atlètic de Madrid. Avui a partir de les 2:30 del migdia el Real Mallorca rebrà l'Atlètic de Madrid a Son Moix. A les 2:30 començarà la retransmissió per IB3. A les 4:15 començarà el partit. Un duel molt important pel futur immediat de l'equip vermell. Amb només un punt sumat en 4 jornades, el Mallorca es troba en una situació delicada i necessita urgentment els 3 punts per començar a escalar posicions a la taula. La victòria encara se li resisteix a l'equip de Iago Barrasate, que juga molt en aquest partit davant un dels conjunts més poderosos de la competició. Connectam amb l'estadi de Son Moix per conèixer la darrera hora del partit. Toni Fuster, com anem? Molt bon dia.
Bon dia, Joan Gabriel Bausà. I de darrera hora, ara mateix al de la cabina i divisant aquest bar de l'estadi de Son Moix, que es troba no en les millors condicions. Terreny de joc del Real Mallorca. A partir de les 4:15 el partit se comença a nigula. El cel de Montpalma, de moment poquet ambient, poquet dels exteriors encara de l'estadi en aquesta hora, i novetats en principi ja sabeu, no n'hi ha respecte al mateix els convocats que el dia de l'Espanyol. Baixa de Javi Llebrés, es veu que el migcampista ja està recuperat d'aquesta lesió d'isquios, però ha entrat poquet en el grup durant la setmana i per tant després que torni avui a la convocatòria. Dani Rodríguez, que no ha entrat per decisió de Iago Barrasate en aquesta llista, i ahir l'Atlètic de Madrid, per cert, va compartir una trobada amb integrant de la penya atlètica de Mallorca, entre els quals també hi havia la penya atlètica de Reguer, d'Inca, i la penya atlètica de Polònia. Avui hi haurà una sèrie d'aconteixements, d'esdeveniments, abans que comenci el partit, per cert, en tot això en referència a la Diada de Mallorca en aquesta prèvia. El Consell ha repartit 20.000 banderes, o repartirà, ara quan comencin a entrar ja els aficionats al estadi. Hi haurà també un mosaic gegant en la bandera de Mallorca, mentre sonarà la balanguera, que fa tan sols uns instants la coral de la Universitat de Illes Balears ja està aquí de moment assajant. A partir de les d'aquí 15 minuts aproximadament està previst ja l'arribada del dos equip del Mallorca i també de l'Atlètic de Madrid, l'equip vermell que cercarà aquesta primera victòria de la temporada. Un Atlètic que arriba després de perdre contra el Liverpool a la Champions, i l'àrbitre serà Francisco José Hernández Maeso del comitè extremeny. En el bar serà Javier Iglesias Villanueva del comitè gallat. S'espera una bona presència d'aficionats avui per presenciar aquesta cinquena jornada de Lliga entre el Mallorca i l'Atlètic de Madrid, que començarà a les 4:15.
Càndid dels dos entrenadors a la prèvia del partit. Escoltam Iago Barrasate i el Cholo Simeone.
Estamos hablando de un equipo que bueno, que siempre está ahí en Liga e incluso viene a hacer un gran partido en Champions, en un escenario muy complicado, y si a eso le añades que se han dejado algún punto en el inicio de Liga, pues bueno, eso les hace todavía más peligrosos, ¿no? Pero bueno, más allá de respetar al rival, nosotros tenemos que mirar lo nuestro, volver a ser solventes en casa y bueno, sobre todo, pues bueno, conceder menos, ¿no?
Y ojalá que mañana podamos tener un partido importante con un equipo que tiene una característica muy clara de su juego por el entrenador, que siempre la ha representado de la mejor manera. Un equipo que tiene las necesidades mismas que estamos teniendo nosotros en Liga, y no me imagino otro que un partido duro, difícil y peleado.
Mallorca-Atlètic de Madrid, no us porteu el partit en directe d'aquí no res, a les 2:30 del migdia aquí a IB3 Ràdio. I avui a les 8:30 del vespre, i també en directe per IB3 Ràdio, l'U d'Eivissa rep l'Antequera a Can Mises en un duel amb molt en joc per en dos equips. Els blaus cels arriben com a líders, han sumat 7 punts gràcies a 2 victòries i un empat, exhibint un bon nivell competitiu. Paco Gémez té l'única baixa de Fran Castillo i manté la gran incògnita a la punta d'atac. Repetirà Sofian Odabo, ja que s'ha guanyat la titularitat. Per la seva banda, l'Antequera és el coet de la classificació. A la segona federació, ho han contat aquí a IB3 Ràdio avui migdia, l'Alcoià, que li ha guanyat a l'Andratx per 1-0. El Poblense i l'Olot han empatat a 0, i la Societat Esportiva Eivissa ha empatat a 1 davant el Porreres, líder l'Atleti Balears, co-líder l'Andratx amb 6 punts. I a la segona federació femenina avui juga el Balears, que encara no coneix la derrota en el que duim de Lliga, 2 partits, 2 victòries, i avui a les 5 del capvespre visita la Ciutat Esportiva del Llevant. L'equip valencià encara no coneix la victòria i es troba en posicions de descens. A la tercera federació masculina avui es disputarà la resta de la jornada en 4 partits. Ja se n'ha jugat un, el Formentera 2, Platges de Calvià 2. I en atletisme, la mallorquina Esperança Cladera, amb l'equip espanyol de relleu 4% femení, han disputat la final del Mundial de Tòquio i han acabat en 5a posició. S'han quedat sense medalla Estats Units i Jamaica, han estat medalla d'or i de plata. I en bàsquet, la darrera jornada de la Copa ON, Illes Balears disputa un partit més. El Fibu i Palma s'enfrontarà a l'Èstia Menorca. Ara comença Esports 3 en Joc.